Són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, a les 8 i pràcticament un minut d'aquest dilluns 16 de novembre. Saludem ara mateix a l'Eugènia Güell. Bon dia, Eugènia.
Hola, bon dia.
També saludem a l'Anna. Què tal, Anna?
Hola, Marc, bon dia.
I a la Paula també, va.
Hola, bon dia.
Totes elles i molts més ens acompanyaran per repassar aquest informatiu que començarà mateix a l'informatiu de referència del Baix Empordà en directe des de Ràdio Capital i també Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal. Som-hi, va. Comencem amb el repàs dels titulars i comencem amb la nostra companya Eugènia perquè realitzen els treballs per protegir i consolidar les dunes de la platja del Castell.
L'actuació permet consolidar i millorar els serveis ecosistèmics que aquesta comunitat natural dona a la platja amb la retenció de sorres i també l'estabilització també de la platja, millorant la seva resistència a fenòmens meteorològics intensos, fomentant la biodiversitat i millorant paisatgísticament l'àmbit.
I Platja d'Aro recupera els aparcaments que va suprimir quan va peatonalitzar l'eix comercial arran de la pandèmia.
L'Ajuntament va tancar ahir una enquesta ciutadana per valorar la mesura i decidir què fa en un futur. Entre d'altres, demanen als veïns que valorin si el tall de trànsit que s'ha fet durant l'estiu ha incrementat l'atractiu de l'eix comercial i ha suposat una millora o si, en contra, ha perjudicat altres zones de Platja d'Aro i ha provocat problemes de trànsit.
El portaveu dels comuns de la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, David Cid, ha dit que el govern de Palamós vol convertir el municipi en el nou Begur de la Costa Brava. Déu-n'hi-do.
Se situen en contra de les actuacions a la platja de la Fosca i al camí de Ronda.
Que no estem parlant en cap cas d'un procés de naturalització, sinó que bàsicament ho acaben convertint en una espècie de parc urbà i que tindrà un impacte molt elevat perquè hi haurà tot de passeres que van clavades a la roca, fins i tot amb miradors penjats al mar, no?
Per la seva banda, l'Ajuntament defensa que l'objectiu de les actuacions és que es pugui preservar l'entorn natural que transcorre.
Dilluns passat es van reprendre els treballs d'excavació a la necròpolis de Romanyà, Eugènia, també.
Unes excavacions iniciades al febrer del 2019 i que formen part del projecte de recerca quadriennal Òmnia Mors Adequat sobre història, població i territori.
I parlem ara d'una altra notícia, en aquest cas a Sant Feliu de Guíxols, també amb l'Eugènia, que s'està guanyant el sou rescatada d'una dona que havia caigut en unes roques dissabte a Sant Feliu.
Ens informa el Diari de Girona, es tracta d'una persona de 50 anys que es va dislocar a l'espatlla després de relliscar i caure en unes roques a la zona de la cala del Bigatà.
Ha de fer mal això, després ens ho amplies. L'Ajuntament de Pals aprova la construcció d'un carril bici entre la zona del nucli antic i els Masos. Bon dia, Jordi.
Bon dia. L'Ajuntament de Pals ja ha aprovat el projecte per construir el carril bici que connecti la zona del nucli antic i dels Masos, una infraestructura que ja fa temps que es demana i gràcies a la qual els turistes i els veïns ja no hauran de transitar a prop de la carretera.
Molt bé, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha estat l'únic ponent català en participar al Congrés de Turisme Accessible Tour for All. Anna, Salvador.
Sí, es tracta d'un congrés mundial on ponents professionals del turisme reuneixen en una vintena de taules rodones virtuals fins al 30 de novembre. El Consell Comarcal va fer una presentació aquest divendres passat que es va centrar en explicar la implementació del Pla d'Accessibilitat Turística que es va començar a desenvolupar al Baix Empordà l'any 2017.
I el Consell Comarcal tindrà una oficina de transició energètica.
Sí, és una oficina que la Diputació de Girona establirà tant al Consell Comarcal del Baix Empordà com al del Gironès i del Ripollès. El seu objectiu serà promoure la mobilització d'inversions en energia sostenible i està previst que funcioni durant un període de prova de 3 anys.
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell prepara una campanya de Nadal adaptada a les mesures sanitàries.
Sí, exacte. Per això s'ha decidit no celebrar aquest any la tradicional encesa de llums ni tampoc fer la pista de gel de la bòbila. Des de l'Ajuntament asseguren que no programar aquestes activitats és una decisió difícil, però que és la millor opció per evitar grans concentracions de persones en espais reduïts.
El passatge del terror de Sant Feliu de Guíxols queda suspès de manera definitiva, sembla, Jordi.
S'ha anul·lat el passatge del terror de Sant Feliu de Guíxols, una festivitat que en principi s'havia de celebrar per Tots Sants, però ja havia estat posposada a causa de les mesures sanitàries. L'Associació de Festes Ganxones ja ha anunciat que en els propers dies farà efectiu el reembolsament de l'import de les entrades.
Palafrugell inicia la reducció i també la redacció del nou Pla Local de Joventut 2021-2024. Paula.
Sí, per redactar el pla, l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Palafrugell ha elaborat una enquesta dirigida als joves del municipi d'entre 14 i 35 anys per saber quina és la seva opinió respecte a la realitat de la vila.
Represes les excavacions a la necròpolis de Romanyà de la Selva.
Exacte, dilluns passat es van reprendre els treballs d'excavació de la necròpolis de Romanyà, iniciats al febrer de 2019 i que formaven part del projecte de recerca quadrienal Omnia Mors Aequat, gestualitat funerària a la necròpolis de Romanyà, història, població i territori.
Supermatí a Ràdio Capital.
Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Va, amb l'Albert Aparicio anem a conèixer la previsió meteorològica per aquest dilluns.
Dilluns comença amb cel entremig i molt ennuvolat amb el pas d'una línia frontal que també pot deixar algun plogim, més probable a la meitat sud del Baix Empordà. Poca cosa. Els valors mínims rondaran els 8-10 graus i la màxima en prou feines arribarà als 18-19 graus. El vent també ha canviat de direcció. En lloc del garbí que va bufar ahir, avui l'aire tendeix a ser de component nord. Demà, però, tornem a parlar de temps anticiclònic amb domini de l'ambient assolellat, on la temperatura mínima baixarà una mica respecte avui i la màxima es mantindrà per sota els 18 graus. A mitjà termini, hem d'esperar que el tram final de setmana ens porti entre divendres i dissabte una entrada de tramuntana amb un descens de temperatura.
Molt bé, a mi, jo som molt de la tramuntana, ja ho saps, som molt de la tramuntana, Albert, per tant, a mi em sembla fantàstic que faci tramuntana. De seguida, la cançó del dia, abans, arriba el moment de posar-li una mica del comentari, el comentari del dia, va. I avui toca la Neus Mar, sempre és un plaer soltar-la. Neus, endavant.
Cada setmana és un nou repte. I si intentem ser positius, els divendres ens provoquen certa lleugeresa al pensar que ja en tenim una altra de passada. Que potser estem una mica més a prop de veure aquella llumeta al final del túnel i amb el cap de setmana arriba el confinament perimetral. Els concerts em permeten moure'm pel nostre país petit i sovint és fàcil de detectar el meu accent gironí i empordanès. El millor arriba quan em pregunten d'on sóc. I jo m'omplo d'orgull quan dic que sóc de l'Empordà, de Begú, d'Esclanyà, de Palafrugell, perquè jo em considero una mica de cada lloc. Sé perfectament la reacció que provoca les meves paraules. Sovint se'ls posen els ulls com taronges i les dents llargues. A algú li pot semblar un xic exagerat, però el casal català de Luxemburg em van dir: «Vius al millor lloc del món». Ara és el que toca i no ens agrada el confinament perimetral. Però quan vius a l'Empordà pot ser la millor excusa per descobrir nous racons, nous camins, noves cales, nous paisatges. Sense quasi ni moure'ns a casa, ens podem passejar pel nostre Empordà ple de pobles únics, autèntics, encisadors. I després podrem tornar a dir, més alt i clar que mai, i amb el nostre accent tan únic, «Soc de l'Empordà».
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Molt d'acord amb aquest comentari de la Neus, eh? Jo també ho dic, això, Neus. Va, anem-li posant una mica de música en aquest matí, de la mà de Dua Lipa, que no para de triomfar amb les seves cançons. L'última, al costat de la belga, Angel. Sona de fons i es diu Fever. A les 8 i 8 minuts. Bon dia.
Before you came around, I was doing just fine. Usually, 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 I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, 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 I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras.
Dematí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 i 11 minuts. Hem repassat tot seguit les notícies més destacades de les últimes hores aquí al Baix Empordà. Comencem amb l'Eugènia, perquè els bombers van rescatar dissabte sobre les 3 de la tarda, sobre la 1 del migdia, més ben dit, una dona que havia caigut en una àrea de les Roques, a Sant Feliu de Guíxols.
Segons informa el Diari de Girona, es tracta d'una persona de 50 anys que es va dislocar l'espatlla després de relliscar i caure en unes roques a la zona de la cara del Biguetà. Els bombers han efectuat el rescat amb helicòpter i la víctima va ser traslladada fins a la punta de l'espigó del port de Sant Feliu amb l'helicòpter i des d'allà la van portar a un centre hospitalari amb una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques.
I l'empresa Baula Recerca Arqueològica SL va iniciar la intervenció arqueològica a l'entorn de l'església de Sant Martí de Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d'Aro, per aprofundir en el coneixement de la necròpolis i poder internar-se doncs, en el coneixement cronològic de l'assentament, però també l'antropològic de la seva població.
L'excavació estava planificada per la primavera i forma part del projecte de recerca Òmnia Mors Adequa, gestualitat funerària a la necròpolis de Romanyà, història, població i territori. Es tracta d'un projecte que compta amb el suport de l'Ajuntament i del Departament de Cultura de la Generalitat, que ha atorgat una subvenció dins de la línia de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia. Durant les excavacions de l'any 2019 es van trobar tombes dels segles XVII i XVIII, ja que només es van excavar les capes més superficials. Per la campanya d'enguany s'ampliarà la zona excavada tant en extensió com en profunditat. Al final de la campanya es mostraran les troballes i s'explicarà també l'evolució tant de la necròpolis com del procés d'excavació.
I el portaveu dels comuns a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, David Cid, ha dit que el govern de Palamós vol convertir el municipi en el nou Begur de la Costa Brava. Jo que sóc de Begur, a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya va desestimar dimecres dues propostes de resolució registrades per Catalunya en Comú, contraris a l'especulació urbanística a la zona de la Vella Fosca de Palamós i el projecte d'arranjament del camí de ronda de Palamós, Eugènia.
Diuen que no entenen que la platja de la Fosca perdi la pineda de la Vella Fosca. Creuen que aquests terrenys s'han de preservar i diuen que no té cap sentit que s'hi pugui edificar per més que sigui un sòl urbanitzable. Segons el diputat dels Comuns, la pineda que està a tocar de la platja de la Fosca té un alt valor ecològic. Lluís Puig, alcalde de Palamós, en canvi, ha dit que no comparteixen gens aquesta visió.
Des de l'any 86 ja era urbanitzable i havia construït un hotel que es va enderrocar i també havia acollit doncs, un càmping i, per tant, aquest terreny no és que sigui una pineda i que ara es converteixi en urbanitzable, sinó que fa molts anys que ja ho és i ja havia tingut edificacions a dintre.
D'altra banda, també assenyala que l'exponent més evident és l'actuació que s'està fent en el camí de ronda.
En ressalten l'alt cost econòmic d'1.200.000 euros, que a més diuen té un impacte de desnaturalització del camí de ronda. En referència a això, l'alcalde de Palamós també va dir en declaracions a Ràdio Capital que confiava que quan la gent vegi les actuacions del camí veuran que no tenen res a veure amb això.
Aquest ús intensiu d'aquest tram del nostre litoral, un tram visitat per milers de persones i que estan produint doncs, una degradació en aquest entorn, i precisament el que volem és fer compatible doncs, que segueixi siguent un tram utilitzat per la gent, però que a més es pugui preservar en l'entorn natural que transcorre.
Tot i així, David Cid insisteix que l'impacte serà molt gran.
Que no estem parlant en cap cas d'un procés de naturalització, sinó que bàsicament ho acaben convertint en una espècie de parc urbà i que tindrà un impacte molt elevat perquè hi haurà tot de passeres que van clavades a la roca, fins i tot amb miradors penjats al mar, no? I per tant, bueno.
Cid també va dir que s'ha d'apostar per preservar l'entorn per atraure un turisme de qualitat en comptes d'apostar pel totxo i la construcció, perquè diu que el litoral gironí ja ha superat el seu límit de càrrega.
Home, jo trobo una mica heavy, no? que l'Ajuntament fins i tot vulgui anar més enllà del que vol anar la pròpia Generalitat. O sigui, jo crec que el que s'hauria de fer és no? precisament preservar aquell paisatge i especialment també aquelles zones amb alt valor natural i en tot cas fins i tot no? la platja del Castell amb les barraques de Saler que tenen un interès patrimonial i cultural, que és el que atreu bàsicament també un turisme de qualitat, no seguir apostant pel tema del totxo i de la construcció. No?
Supermatí.
més notícies, anem ara cap a Platja d'Aro perquè recuperarà a finals de mes els aparcaments que va suprimir quan va peatonalitzar l'eix comercial arran de la pandèmia. Les pilones que impedeixen estacionar a banda i banda de les avingudes de Sagró i Cavall Bernat es van posar a principis de juliol coincidint amb la prohibició de pas de vehicles a les tardes per afavorir el distanciament per la Covid. Però quan a principis de setembre es va tornar a permetre el pas de cotxes, la zona blava doncs, no es va recuperar, Eugènia.
L'alcalde Maurici Jiménez diu que ara no hi ha problemes d'aglomeracions i que, tenint la petició dels comerciants, les pilones es retiraran. Aquesta zona comercial, de fet, és una de les que més es nota el confinament perimetral i el tancament de la restauració. A partir de l'1 de juliol i fins al 7 de setembre, Platja d'Aro va tallar completament el trànsit a les avingudes Sagaró i Cavall Bernat entre les 5 de la tarda i 7:45 del matí. La mesura es va prendre per afavorir el distanciament social en una zona que, evidentment, concentra gran part de les botigues del municipi. Es va permetre que les terrasses guanyessin espai a l'asfalt i d'aquesta manera els compradors i turistes es podien repartir per la vorera i al mig de la calçada. Passat l'estiu i quan es va reobrir el trànsit, però la zona blava no es va recuperar i les pilones provisionals encara hi són. Ara, però, l'Ajuntament, com dèiem, les vol retirar a finals de mes i les dues avingudes recuperaran els aparcaments de pagament a banda i banda. L'alcalde diu que aquesta és una petició feta pel sector comercial i que, per tant, no repercuteix ja a dia d'avui a la seguretat dels veïns i veïnes.
Precisament ahir l'Ajuntament doncs d'això va tancar aquesta enquesta ciutadana que ha de servir per encarar la pacificació de les avingudes de Sagaró i Cavall Bernat, Eugènia.
Exacte, entre d'altres el consistori demanava als veïns que valoressin si el tall de trànsit que s'havia fet durant l'estiu havia incrementat l'atractiu de l'eix comercial i si havia suposat una millora pels residents o si per contra havia perjudicat altres zones de Platja d'Aro i havia provocat problemes de trànsit als accessos. També es demanava si s'havien de convertir les dues avingudes en zones exclusives per vianants, si calia ampliar les voreres, reduir carrils de circulació o no fer-hi res. En relació al pas de vehicles, l'enquesta també demanava si calia tallar el trànsit per sempre o bé en determinats moments, com per exemple estius o festius. L'alcalde explica que el resultat de l'enquesta, sumat a les aportacions que facin els comerciants i els visitants, ajudaran a definir les accions de futur.
I l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palamós ha executat durant aquesta setmana el projecte per a la millora i consolidació de les dunes de la platja del Castell, un dels pocs àmbits litorals de la costa catalana que conserven també l'estructura d'un espai natural compost per platja, duna i bosc.
Les actuacions que s'havien realitzat fins ara en el sistema duna del Castell no havien permès una recuperació suficient adequada d'aquest àmbit, tenint en compte que durant les èpoques de més afluència de persones en aquesta platja, molts d'aquests usuaris no havien respectat la prohibició d'accedir al sistema dunars. D'aquesta manera el ritme de protecció s'alenteix i per tant les dunes no es regeneren suficientment. Aquest nou projecte ha de permetre la restauració amb garanties d'aquest sistema com a motor de biodiversitat de l'àmbit i com a element de valor paisatgístic i també com una eina natural per la conservació i la retenció de la sorra de la platja. L'actuació permet consolidar i millorar els serveis ecosistèmics que aquesta comunitat natural dona a la platja amb la retenció de sorres i també estabilitzant la platja millorant la resiliència de la platja a fenòmens meteorològics intensos, també, com dèiem, fomentant la biodiversitat i millorant l'àmbit paisatgístic.
I a veure, explica'ns una mica quin cost tindrà aquest projecte.
Doncs aquests treballs de millora que s'han fet ara tenen un cost aproximat de 25.000 euros que una part els ha portat la Diputació de Girona i l'altra l'Ajuntament de Palamós. El projecte també preveu una segona fase en la que s'ubicaran cartells informatius d'aquest àmbit, així com també s'instal·laran passeres en les zones de pas i es retirarà la flora invasora que afecta aquests espais.
Moltes gràcies, Eugènia. Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Seguim amb altres notícies i ara ens anem cap a Pals, perquè s'aprova la construcció d'un carril bici a Pals entre la zona del nucli antic i els masos, Jordi.
Evitar que veïns, estiuejants i turistes vagin del nucli de Pals fins a la zona dels masos caminant per la carretera és l'objectiu amb el qual l'Ajuntament ha tirat endavant un projecte per construir un carril bici que uneixi aquests dos punts i que de passada permeti descongestionar una mica el trànsit que genera en aquesta via, sobretot durant l'estiu. El projecte ja s'havia aprovat l'any passat, però la Diputació de Girona va requerir unes modificacions que van fer que es tirés endarrere el projecte. Concretament, es demanava que la separació entre el carril bici i la carretera fos mig metre més ample del que l'Ajuntament proposava. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament va refer el projecte i el van tornar a aprovar per tornar-lo a enviar a la Diputació i a veure si aquesta vegada sí que l'aproven. Afegeix el batlle de Pals, que si aconsegueixen que aquesta vegada sí que es tiri endavant el projecte, aquesta infraestructura, que és una reivindicació històrica, per fi es farà realitat.
Molt bé, escolta, Jordi, hi ha una data prevista per l'inici de les obres? És una obra molt costosa o què? Explica'ns-ho, sisplau.
Amb un pressupost d'execució de quasi 130.000 euros ja es podrà començar la construcció d'aquest primer tram de carril bici, que anirà des de la rotonda de l'entrada de Pals fins a la zona dels Masos. La idea, ens ha avançat a l'alcalde, Carles Pi, és poder fer un carril bici que al final acabi connectant tot el poble i que arribi fins a la platja. De moment no hi ha una data d'inici d'obres prevista, però l'alcalde assegura que es preveu que és una obra que quan es comenci a construir serà ràpida i que si es pogués començar a construir de final, abans de finals d'any, des de l'Ajuntament ja es donarien per més que satisfets.
Molt bé, Jordi, molt bé. El Consell Comarcal del Baix Empordà va participar aquest divendres passat al Congrés de Turisme Accessible Tour for All. És un congrés mundial i el Consell Comarcal en va ser l'únic ponent català. Anna Salvador.
Sí, exacte. Es tracta d'un congrés on ponents professionals del turisme es reuneixen en una vintena de taules rodones virtuals fins al 30 de novembre. En nom del Consell va fer la presentació a la tècnica de turisme Montse Nualart. La seva intervenció es va centrar en explicar el Pla d'Accessibilitat Turística. Aquest va començar a desenvolupar-se el 2017 quan es va realitzar una diagnosi comarcal. Durant els dos anys següents es van realitzar cursos de llengua de signes dirigits al sector turístic i també visites de validació de l'accessibilitat de recursos i establiments. Finalment, aquest 2020 es va realitzar un acte de reconeixement al turisme inclusiu. Durant la presentació, Nualart també va parlar d'alguns dels projectes que sortiran a la llum pròximament, com ara una nova pàgina web o el projecte Rutes en cotxe pel Baix Empordà.
Una presentació que qui vulgui pot recuperar per internet, oi, Anna?
Sí, es pot veure el vídeo de la intervenció completa del Consell Comarcal a la web radiocapital.cat i també al Facebook del mateix congrés Tour for All.
La Diputació de Girona establirà una oficina de transició energètica al Consell Comarcal del Baix Empordà, igual que la del Gironès i el Ripollès, Anna.
Sí, la seva funció serà promoure la mobilització d'inversions en energia sostenible al sector industrial, residencial, turístic i agrícola de cada comarca. La Diputació també aportarà un tècnic especialitzat en projectes d'eficiència energètica i d'impuls a les energies renovables. Aquest professional, juntament amb l'equip tècnic de la Diputació i dels Consells Comarcals, promourà accions concretes per mitigar el canvi climàtic.
I tot això durant un període de prova de 3 anys.
Exacte, això és el que està previst. Tot i així, també es contempla la possibilitat de prorrogar aquest període i reforçar els recursos de les oficines, en funció dels resultats que s'assoleixin. El principal indicador per avaluar aquest resultat serà el càlcul de la reducció total del consum d'energia anual i dels totals de producció d'energies renovables en el termini d'aquests 3 anys.
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, l'IPEP, està preparant una campanya de Nadal adaptada a les mesures sanitàries, Anna.
Sí, és per aquesta raó que l'Ajuntament de Palafrugell, juntament amb l'Institut de Promoció Econòmica, ha decidit no celebrar aquest any les activitats habituals de les festes, com ara l'encesa de llums o la pista de gel de la Bòbila. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Joan Vigues, explica que ha estat una decisió difícil perquè saben el que significa el Nadal, tant emocional com econòmicament. Tot i així, creuen que és la millor opció per evitar grans concentracions de persones en espais reduïts.
I per una altra banda, l'Institut de Promoció Econòmica reforçarà també la campanya de Nadal.
Exacte. Primerament durà a terme una campanya de comunicació per incentivar les compres als establiments locals. Després també reforçarà la campanya de Nadal que organitza l'Associació de Comerciants de Palafrugell, Oxigen. Ho farà concretament en els premis, tant econòmics com de productes, que es donen a la gincama infantil i a la ruleta.
Mor Josep Grau i Font, exalcalde de Jafra, als 86 anys. Sandrin.
Doncs de moment l'Ajuntament espera rebre...
Sandrin, he dit Sandrin.
Sí, Josep Grau i Font, que va ser alcalde de Jafra durant 47 anys, va morir dimecres 11 de novembre. Va ocupar el seu primer càrrec el 1960 i al cap de 9 anys va guanyar les primeres eleccions municipals de la democràcia amb UCD. A partir del 1983 va governar el municipi amb Convergència i Unió, partit que no deixaria fins al 2007, any en el qual va deixar la política després de perdre les eleccions. Pel que va explicar llavors, el canvi de rumb el va deixar tranquil, ja que no tenia més interès en la política.
Molt bé. I quines van ser les actuacions més destacades del poble que va fer, Sandrin?
El més destacat dels seus governs va ser asfaltar els carrers, instal·lar la xarxa de clavegueram i l'enllumen al públic. Al marge d'això, va autoritzar l'any 2005 la creació del Prestige de Jafra, un complex termal de luxe que havia de donar feina a mig poble, però que no es va acabar mai de construir. Finalment, el que també va ser president de la Caixa Rural Provincial de Girona va ser investigat per presumptes irregularitats financeres, en concret una empresa creada a Panamà quan era alcalde. El 1985 se li va embargar alguns béns i el 2017 el jutjat de primera instància número 35 va ordenar la millora de l'embargament.
I ara sí, tornem amb l'Anna, que ens havíem quedat a mitges amb el tema de la campanya econòmica de Palafrugell, perquè hem de saber també què passarà amb la cavalgada de Reis aquest any.
Doncs de moment l'Ajuntament espera rebre les directrius marcades per la Generalitat abans de prendre cap decisió. De totes maneres, asseguren que la seva voluntat és que els més petits puguin celebrar la cavalcada d'una manera o d'una altra.
Això és una notícia que interessa a la gent, sobretot els més petits, a veure què passarà amb els Reis, no? El passatge del terror de Sant Feliu de Guíxols queda definitivament suspès degut a les mesures sanitàries, Jordi.
El passatge del terror de Sant Feliu és una festivitat que es ve celebrant des de ja fa uns anys i consisteix bàsicament en un entramat i una ruta de diferents etapes i zones on l'espectador o la persona que va fent el trajecte es va trobant diferents escenes de por que el que intenten és espantar-lo. Llavors, per aquest motiu, és una festa que fins ara s'havia anat celebrant el dia 1 de novembre per Tots Sants. Aquest any, però, s'ha hagut de posposar degut a les mesures sanitàries i les dates previstes eren el 20, 21 i 22 de novembre. En vistes, però, de que les mesures sanitàries s'han anat allargant, al final s'ha decidit suspendre la celebració de la festa. L'Associació de Festes Ganxones, que és qui organitza l'activitat, ha anunciat que en els propers dies aquells que ja tinguessin l'entrada ja es farà efectiu el reembolsament de l'import. Els que van adquirir l'entrada per internet no s'han de preocupar per res, perquè aquest reembolsament es farà de manera automàtica, i si la van comprar presencialment, el reemborsament en metàl·lic es pot demanar a la llibreria Nobel.
Molt bé. Fet una mica de por i tot. El Jordi ha posat més veu, així, més de terror, perquè encara ens espanti més aquesta informació. Palafrugell inicia la redacció del nou Pla Local de Joventut 2021-2024. Paula.
Sí, l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Palafrugell ha començat el procés de redacció d'un nou Pla Local de Joventut 2021-2024. Per aquest motiu, demanen la col·laboració dels joves del municipi d'entre 14 i 35 anys a l'hora de contestar una enquesta. L'objectiu és conèixer quina és la seva opinió sobre la realitat actual de Palafrugell. És una enquesta anònima de 108 preguntes i l'Ajuntament assegura que les respostes d'aquesta han de servir per la transformació de Palafrugell de cara als propers anys. Perquè arribi el màxim de persones possible, l'Ajuntament també demanarà la cooperació de tots els agents socials del municipi.
Molt bé, moltes gràcies a Paula. Nosaltres seguim aquí a Ràdio Capital. Recorda que els dilluns és el dia que dediquem a la Marc Coll, que sempre ens porta gent molt interessant. Serà d'aquí un moment, farem una petita pausa de publicitat i de seguida donem pas a la Marc a veure quin convidat ens porta per aquest dilluns.
Avui, si no tens una bona web per al teu negoci, no existeixes. A Creativa Online et farem la teva nova web des de només 19 euros al mes. I pel mateix preu, et preparem la teva botiga online perquè puguis seguir amb el teu negoci, a la xarxa i sense quotes d'alta ni de permanència. I ara més que mai, som solidaris amb els restauradors. Si tens un bar o un restaurant, et creem la plataforma de menjar per emportar totalment gratuïta. Informa-te'n al 900 933 223 o al web creativaonline.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I amb aquesta música celestial comencem la secció de la Marc Coll, que la saludem a aquesta hora perquè sempre ens porta gent molt interessant. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Marc, què tal?
Com estàs?
Doncs molt bé, de dilluns, imagino que tu també, no?
Sí, el dilluns fan molta mandra. Tanquem el primer... Mira, ens parla el convidat abans d'hora. Esperis. Un moment, no parli encara. Com que dilluns tanquem el primer programa de la setmana. Sí, que el sentim, sí, apropant-nos...
L'antena.
Sí, home, i tant. Apropant-nos a diferents municipis de la nostra comarca amb la secció Veus de l'Empordà. Marc, a veure, les darreres tres setmanes hem estat coneixent...
Més baix,
sí, sí.
Em sembla que en sent molt fort,
bé,
Marc.
El sent molt fort? Bé, doncs...
Que ja va bé.
Perfecte, molt doncs bé. Acabem de presentar-ho, si et sembla.
Va, ja, però... Dèiem que les darreres tres setmanes hem estat coneixent de ben a prop la Bisbal d'Empordà i hem parlat de la seva ceràmica, del bisbalenc i del seu club de bàsquet. A veure, on ens portes avui, Marc, amb aquest senyor que ja hem escoltat?
Doncs avui, com bé deies, deixem la capital de la comarca i ens endinsem en un poble més petit. Mm. Ens desplacem concretament fins a Bellcaire d'Empordà, que és un municipi d'interior que compta amb gairebé 700 habitants. A un d'aquests habitants, que és el que sentíem ara sí, fa una estona, que és veí de Bellcaire des de ja fa molts anys, el precedeix una llarga trajectòria en el camp de la història de l'art i, a més, aquest any ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi. Al programa d'avui parlem amb l'Eduard Carbonell. Ara sí, bon dia, Eduard.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs, Eduard?
Bé, mira.
Eduard,
bé, aquí,
jo...
tancat.
Sí. Sí, com tots, no? Jo, Eduard, ara t'he presentat com a veí de Bellcaire, però realment has estat director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, catedràtic i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i també de la Universitat de Girona, director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Realment moltíssimes coses. No sé com t'hem de presentar, Eduard.
Doncs mira, soc l'Eduard Carbonell, he fet molta feina, he intentat fer-la ben feta, i he fet el que he pogut, i aquesta feina m'hi ha guiat Catalunya per un cantó i la cultura per l'altre. I ja està, i estic aquí ben gaire vint molt tranquil, un cop jubilat, fent alguna correta, però tot jubilat.
I de totes les coses que comentava ara, Eduard, un cop vas aconseguir la càtedra, vas ser director general de Patrimoni, que és el que comentava ara. Quines eren exactament les teves funcions com a director general del Patrimoni Cultural, diguéssim?
Tenir cura del patrimoni de Catalunya. Esclar, era la Generalitat, penso que veníem d'una etapa sense Generalitat, aquest era uns anys després, jo vaig ser director general el 88 fins al 94, va ser quan vam fer tota la... bàsicament la major part de la legislació, que avui encara serveix en gran part, que avui encara serveix d'ordenar, diguem-ho així, tot el panorama cultural de patrimoni de Catalunya.
Sí, realment has lluitat i has procurat, no, el bé de Catalunya, per lo que veig. A més, també deia que vas ser director, entre d'altres coses, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, de l'EMNAC, que està a Barcelona, que, bueno, actual, tal com el coneixem a dia d'avui, no sé, reunificar un museu tan important com aquest va ser una tasca molt difícil. Què va significar per tu també, Eduard?
Home, mira, aquest potser ha sigut més dur, perquè... Ha sigut més dur perquè van ser 11 anys de feina completa. El museu estava tancat, estava en un projecte que s'iniciava d'una arquitecta italiana, la Gaia Valenti, i aleshores va ser posar-lo en marxa, construir-lo i posar-lo en marxa.
Sí, des de zero, realment, no?
Com?
Des de zero, o sigui, des de zero vas començar, no?
Tenia la col·lecció, tenia l'edifici del Palau Nacional, que s'havia de reformar completament i s'havia d'obrir un museu amb totes les col·leccions, clar, de zero.
També ha de ser un honor, no?, que a dia d'avui encara sigui, no?, tan visitat i bueno, tan estimat, en aquest cas, per la ciutat de Barcelona i també per Catalunya, evidentment.
Sí, aquesta és la intenció, que fos estimat per Catalunya, perquè és el museu més important de Catalunya, segur, comparable sí, sí, als grans museus dels estats europeus i americans. Sí, sí.
I de totes aquestes facetes professionals que comentava, que no les he dit totes, perquè poder demà encara hi seríem, que amb quina t'has sentit més realitzat, Eduard?
Home, mira, jo penso que la feina ha tingut ha tingut un denominador comú, que era Catalunya i que era la cultura, bàsicament. És a dir, ordenar el patrimoni. Pensa que veníem d'una situació d'època de Franco on el Museu de Catalunya depenia d'una administració. La biblioteca, que en diem ara Biblioteca de Catalunya, una biblioteca depenia d'una altra administració, d'administracions d'època franquista. És a dir, tot anava una mica així. Aleshores, reordenar això amb un diari que era diari de país. Això és nou. Llavors, intentar fer el museu que fos el paradigma, que fos l'exemple del que és l'art català. Aquest és un altre. I aleshores, una mica és un treball que jo he pogut fer perquè he tingut consellers i he tingut gent per sobre i per sota que m'ho han possibilitat i que m'han ajudat tant per sobre com per sota. Vull dir, des de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat mateixa, el conseller, etcètera. Sí.
Sí, home, jo crec que has ajudat, no?, a marcar un abans i un després també, entre altres persones, en la cultura de Catalunya. Amb totes les coses que has fet i has participat, realment has procurat molt per la cultura i per l'art també d'aquí.
Home, sí, clar, és que el tema és aquest. És a dir, és donar unes, diguem-ne, primer, des de la direcció general, ordenar i posar, jo sempre feia broma, de posar aquells jocs que posen les boletes dintre de forats, que n'és el net petit. Doncs sí, tornem a posar les coses al seu lloc.
I d'alguna
manera teníem... No, d'alguna manera teníem la República, anteriorment. Mm. Teníem fets que el franquisme havia desfet. I aleshores el que fèiem és tornar les coses al seu lloc, de fet, d'alguna manera. I entendre que era un país amb una institució que era la Generalitat, que era la prioritària del país. I això s'havia de reordenar tot el programa, per un cantó. I per altre cantó, el Museu de Catalunya és, diguem-ne, la insígnia, el museu més important, un museu equiparable als grans museus europeus i americans, segur. Per això vam estar en relació amb aquests museus.
Totalment, jo hi he estat i opino així, perquè estem parlant de tot el que has estat fent durant tota la teva trajectòria professional, però també deia al principi de l'entrevista que aquest any has estat distingit amb la Creu de Sant Jordi per tota aquesta feina que has estat fent. Primer de tot, volia donar-te l'enhorabona i preguntar-te com ha estat per tu rebre aquesta distinció.
Home, si vols que et digui la veritat, Jo no m'ho esperava perquè penso que sempre que les coses es fan i que després ja se n'obliden i que hi ha més altres interessos. Aleshores, quan ho van dir-m'ho, m'han trucat, bueno, va ser molt parat. Sí, sí.
Ha de ser una sorpresa i també un orgull. Tot i que aquest any és una mica complicat i s'ha hagut de fer, bueno, com s'ha pogut tot, però bueno.
Sí.
També sí. Ens quedem, també hi ha coses bones i ens quedem amb coses com aquesta.
Sí, 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 de veritat. A mi no em fa molta il·lusió. He culminat tota una vida, saps? Jo estic treballant des de sempre, vull dir que no. I bueno, ja està.
Sí, sí.
El meu origen és un origen normalet, saps? No soc...
Home, no, cap... realment has ajudat molt i has fet moltes coses. Hem parlat de tot el que has fet per Catalunya, sobretot a la ciutat de Barcelona, però, ja que estem a Ràdio Capital Empordà, jo he comentat...
No, perdona.
Digue'm.
No, m'he dit que tot el que vaig fer a la Direcció General de Patrimoni era la ciutat de Barcelona, era tot Catalunya.
Bueno, sí, tot sí, però que vas estar molts anys vivint a Barcelona també, per poder desenvolupar moltes d'aquestes tasques, perquè, per exemple, el museu es troba a Catalunya, però sí que he comentat, quan et presentava, que ets veí de Bellcaire, però ara deia això, que vas viure molts anys a Barcelona. No sé què... Quan fa que et vas traslladar aquí a l'Empordà i realment què t'hi va portar que deixessis la gran ciutat per venir cap aquí?
Mira, això ja ve de família. Els meus pares, que són morts, els meus pares van començar a anar a l'Escala, amb una casa que tenien llogada, jo vaig llogar la casa al costat i ja vam començar. Els meus fills, que ara tenen 42 i 40 anys, van començar a caminar a l'Escala. i anàvem per Setmana Santa, i anàvem a l'estiu, i anàvem per Nadal, i anàvem sempre com podíem. Quan va ser l'hora d'establir-nos, vam comprar la casa de Bellcaire i ens vam establir a Bellcaire. I aquí ara és on ara vivim la meva dona i jo. I ja està, i la meva filla viu a Girona.
Fa molts anys, no? Que estàs per
sí,
aquí.
Sí, això va ser... Perquè la meva dona al final va ser... Era mestra, a Barcelona, i es va traslladar i ha sigut mestra a Verges. S'ha jubilat ser mestra a Verges, de l'escola de Verges. I això va ser l'any 2003.
O sigui que et coneixes bé l'Empordà, perquè, clar, deia això, de Barcelona a Bellcaire, en aquest cas, quin és el principal canvi que has notat al deixar això, una gran ciutat, anar a viure a un poble petit?
Home, mira, ara et parlaré una mica subjectivament. Un cop has fet molta feina i has adquirit molts coneixements i tens els instruments per seguir treballant a l'abast, vull dir, llibres, vull dir, accessos per internet, vull dir, tenir tot un panorama, pots treballar on vulguis, d'alguna manera.
Sí,
seran coses, però seran poques. Aleshores, la compensació de viure, jo, mira, estic treballant aquí, ara estic a la taula del meu despatx. Quan tinc gana de fer el cigarret, me'n vaig a la terrassa i miro el panorama. O de la finestra veig del castell del Montgrí, o veig la... Entens? I aleshores, això és diferent. Quan sortia a la finestra de Barcelona, del pis de Barcelona, veia cotxes i autobusos,
sí.
I soroll, i a més...
Clar, sí, l'aire és diferent, l'aire és diferent.
L'aire és diferent, home, sí. I tant. I tant.
Sí. I si haguessis tingut l'oportunitat, això ja és més a nivell personal, d'anar-hi a viure abans, a Bellcaire, ho haguessis fet?
Molt abans no, perquè jo vaig estar, mira, la meva dona ja vivia aquí, i la meva filla i els meus fills vivien aquí, i jo tenia la feina a Barcelona del Manac. El Manac va sortir el 2005. I vaig estar allà treballant cada dia, pujava els caps de setmana, el dissabte a la nit, tornava a marxar el dilluns a les 6 del matí. Entens? Si això... On és casa meva? Era Bellcaire, però jo estava tota la setmana a Barcelona fent la feina.
Sí, no, clar, evidentment veig que al final tu vas haver de compaginar una mica per poder tenir, no?, la vida que volies, el lloc on volies realment. Perquè parlem d'això, de nivell... de la relació familiar i personal que tens amb Bellcaire, que és molta i que ve des de fa molt, perquè dels teus pares ve de molt lluny, però realment, quin és el teu vincle professional amb l'Empordà? Perquè també hi ha una part professional, no?, amb tot plegat.
Home, mira, jo m'he dedicat... jo vaig fer tesi doctoral sobre art romànic. Vaig fer els meus estudis, el que he explicat a la universitat, ha sigut art romànic i romànic. Aleshores, evidentment, aquí... hi ha un monument que a mi m'entusiasma, que és Sant Pere de Rodes, per exemple.
Sí.
Sant Pere de Rodes m'entusiasma. Com a gran monument que voldria tothom, no?, diguéssim. Aleshores, a partir d'aquí, tot el programa medieval aquí, això és el gran atractiu inicial, en el moment que jo començava a estudiar i començava a escriure, diguéssim. L'art medieval, bàsicament.
Sí, realment t'ha portat molt amb l'Empordà, i ara em deies això, que bueno, la tesi doctoral que has fet, jo volia aprofitar, sí. No, que tenim amb nosaltres això, un expert en història de l'art medieval. Què hi podem trobar a Bellcaire? Per la gent que no el conegui, perquè sí que hi haurà gent que el coneix, però altra gent que no sabrà, si anem a Bellcaire, què podem veure?
Home, el patrimoni de Bellcaire és important. Hi ha l'església, en primer lloc, l'església preromànica, fixa-t'hi, de Sant Joan, reformada en època romànica, amb unes pintures romàniques, amb unes pintures de l'absis, que estan al Museu d'Art, s'han arrencat i estan al Museu d'Art de Girona. Té al voltant una necròpolis i a sota l'església unes restes romanes i preromàniques, en el subsol de l'antiga església. Després tenim això, com tenim el castell, les torres, el recinte fortificat, ja estaríem ja en el segle, si abans estàvem al segle X, segle XII, estem al segle XIII i XIV, estem en un món medieval. Bellcaire apareix tant en un document de l'any 881, que és l'antiga Bedenga, I després passa el comtat d'Empúries. Després trobem cites diverses. Hi ha el castell aquest, el castell Palau, hi ha el castell de Torroella, que es fa per, diguem-ne, controlar el castell Palau de Bellcaire, però no s'acaba de fer mai. Després hi ha la família Cardona, després hi ha, bueno, és a dir, Bellcaire té una història medieval important i un patrimoni, per tant, important. Però al costat d'això, no només són aquests dos monuments, hi ha tota una sèrie de monuments importants o de patrimoni que és el poblat ibèric del Puig. I això estaríem fixant-nos des del segle V al segle II abans de Crist. Hi ha l'era de Can Llepart, hi ha el Mas Gosó, neolític i una vila romana del Baix Empordà. Hi ha la plaça de l'Oli, amb unes cases del segle XV al XVIII. Hi ha el dipòsit de l'aigua, que tothom diu que aquest dipòsit s'hauria de treure i fer un paisatge. No, no, perdoni, senyors, el dipòsit de l'aigua és un dipòsit que la gent li va donar l'aigua directa. Entens? I això és importantíssim. Els safrets. Ara l'Ajuntament ha comprat el mar de Cala Papeta, que ha comprat recentment l'Ajuntament, que va en aquest sentit de construir una representació de tot el patrimoni del poble. És clar, i tot això explica la història de Bellcaire. Que és una història, mira si vols, no hi ha turisme, no hi ha tot el que té l'Escala, per exemple, o altres pobles de l'Empordà.
Home, però sí, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, però té tot un món. I a més que és possible encara fer-hi coses, perquè el concepte de patrimoni no són les quatre pedres o l'església o... No, no, el concepte de patrimoni és molt més ample. És tot, tot és un... És a dir, és molt més ampli, és... una suma de coses, patrimoni material, patrimoni immaterial, les cançons, les menges, el no sé què, és a dir, patrimoni que s'ha de lligar per força tot el que fa l'home amb la natura que l'envolta. No té sentit treure-ho de la natura, però tant, patrimoni natural. Patrimoni s'ha de veure des d'aquesta manera.
Sí, no, és molt més ampli, és molt més ampli que dir l'església, no?, i les quatre coses,
evidentment. Exacte. Exacte.
El que, tu m'has dit que realment jo... O sigui, a Bellcaire pots visitar moltes coses. A mi m'agradaria saber si tot el que m'has comentat es conserva o s'ha hagut de reformar amb els anys. Tant l'església, no, tot el que hem anat parlant, com el poblat ibèric.
Jo penso que això es podria organitzar i penso que ara tenim un ajuntament... Bueno, tenim un ajuntament en aquest moment que és bastant actiu, és bastant de gent jove, i que poden fer una visita cultural, una, diguem-ne, permetre una visita total del poble. I jo li puc dir a l'alcaldessa, a la Ceci, per què no prepares unes visites concertades per fer tot això i veure tot això? És a dir, jo he tingut de mirar papers per dir-te que la plaça de l'Oli hi ha cases del segle XV al XVIII. Entens?
Sí,
perquè
sí.
No ho sabia. O l'era de Can Llepart, o el Mas Gosó, el neolític. He hagut d'investigar per trobar tot això. Està fet, no ho he fet jo. Ho ha fet els investigadors. Però tot això es podia anar formant part d'aquest discurs del municipi de Bellcaire.
Sí, sí. I tu em deies que realment es podrien fer, no?, aquestes visites, però també és veritat que, com comentaves abans, per exemple, a l'Escala, té molt més turisme, i Bellcaire no. Imagino que això d'alguna manera aporta coses positives i coses negatives. No sé com ha afectat el turisme a l'Empordà el patrimoni natural i cultural, en aquest cas de Bellcaire.
Jo penso que n'hi ha molt poc de turisme. Hi ha, diguem-ne, sí, gent que se ve instal·lar aquí. I, per exemple, l'altre dia em deien des de l'Ajuntament, que mira, a veure si trobo la data, que en aquest moment... En aquest moment, els habitants de Bellcaire, abans eren uns 600. Ara ja som empadronats de Bellcaire.
Són 700, sí, gairebé 700.
Ara som 720.
Ah, 720.
720 persones. Ara, en aquest moment, degut al Covid i a tota aquesta història, la gent s'instal·la aquí. 720 empadronats. Home, això és important. Perquè s'està valorant un territori, penso jo. El que passa que... Si anem, comparar amb l'Escala, l'Escala té un potencial ric i important. Aquí s'està tranquil, i el que hem de fer és conservar i tenir aquesta idea global de patrimoni cultural, natural i material tot junt, i mantenir aquesta cosa sense...
O sigui que realment és millor, no?, tenir tot aquest patrimoni, però que no hi hagi una gran massificació, en aquest cas de turisme, que vingui fins a Bellcaire, no?
Home, pel qui viu està més tranquil sense turisme. Ara bé, el turisme comporta també coses positives, clar. Evident,
sí, sí.
Evident.
Però clar, pel poble potser sí que ajudaria, no?
Jo penso que sí, però al costat d'això, bueno, ja anem fent. Ara que es treballa d'aquesta manera per internet i que es fa les coses aquestes, doncs aleshores això penso que vale, que mira, que pot anar, que augmenta, diguem-ne, la possibilitat de sortir-nos-en tots plegats de la situació econòmica.
Sí, sí, per això mateix. A més, ara comenta situació econòmica, realment has dit que això, que en un any heu passat de 600 i alguna habitants a 720 que sou a dia d'avui, no sé si això creus
sí,
que... No sé si creus que afecta d'alguna manera la situació actual que estem vivint, doncs, amb aquesta pandèmia, que, com deies, cada vegada més es treballa per internet, no? I en aquest cas s'està potenciant molt el teletreball. No sé si, quin futur creus que els espera als pobles petits, com en aquest cas Bellcaire, el fet d'implementar el teletreball i que no hi hagi la necessitat aquesta d'anar, doncs, a treballar a oficines, per exemple, com seria una gran ciutat com Barcelona.
Quan em vas dir que per aquí n'hi ha les coses, vaig posar la taulesa i vaig dir, escolta, què penso fer? I em va dir que estem vivint, érem 600. Vol dir que un tant per cent elevat ha augmentat de la gent que viu, que s'ha dit que ve que era. El treball està funcionant, està funcionant bé, també. Aleshores, bueno, és a dir, mira, entenc que hi hagi massificacions, però sempre que siguin controlades. Sempre que s'entengui que la prioritat és la prioritat. Però, a més, estic pensant en l'escala. Però, si el que jo penso que si anem amb aquest aspecte més tranquil, diguem així, amb menys gent, però posant en valor tot aquest patrimoni que tenim nosaltres, intentant fer les coses des d'aquí, sense haver de despassar-nos. Tot això penso que anirà bé.
Home, jo crec que sí, que mentre no hi hagi aquesta gran massificació i vosaltres, els que hi viviu des de fa molts anys o tota la vida, patiu, no?, que vingui molta gent, jo crec que la gent es començarà, com bé dius, als pobles petits, no?, i se n'anirà dels grans nuclis.
Sí, i el nucli vas per el que vulguis. Mira, la meva dona és aficionada, va a l'Òpera al Liceu, amb un autobús que surt d'una plaça de Girona, et deixa la porta al Liceu, et recull i et torna a portar a Girona, o des de l'Escala. Anem al teatre a vegades, el Teatre Nacional de Barcelona, des de l'Escala. La biblioteca fa un servei que et porta a Girona, a Barcelona, al teatre, et recull i et torna a portar a l'Escala. Doncs ja està, vull dir, esclar que Barcelona és molt més que això. Que el Teatre Nacional
sí. El que deies tu, la tranquil·litat que teniu aquí a Bellcaire és difícil d'aconseguir a una gran ciutat.
Sí. I si has d'anar a la gran ciutat, ja has d'anar, no pots deixar-hi d'anar. I penso que és bo anar-hi. Ara bé, escolta, tinc 74 anys, ja, vull dir, jo n'he viscut moltes de ciutats, entens?
Sí, ara toca descansar. El que passa que em deies que t'has jubilat, però també m'has comentat durant l'entrevista que encara estàs treballant, que tens el despatx i encara estàs treballant. No sé ara mateix què estàs fent, imagino que estàs desvinculat ja de les universitats, no? Vull dir, no sé si exerceixes com a professor, entenc que no, si t'has jubilat, però no sé què estàs fent ara, perquè entenc que quan has ajudat tant i has estat tan posat, no?, en la cultura de Catalunya i en el seu patrimoni, no sé si és fàcil desvincular-se de tot plegat o segueixes vinculat d'alguna manera.
Segueixo vinculat. Mira, hi ha gent important que fa consultes. Fa consultes de veure com veig aquest programa, com veig aquest problema, aquest altre. Consultes directes que afecten a la terra i al patrimoni de la terra, eh? Però un cop això, a l'altre cantó estic fent una cosa que molta gent fa, la meva etapa a la direcció general, la meva etapa al MNAC, què vaig fer i què es va fer en aquell moment, i estic intentant recopilar tot això. Per què? Per res, per mi, per la meva filla, que es dedica al museu, o pel que sigui, i ja està. No
o sigui, a la família encara hi ha gent vinculada, no? Deies que es dedica als museus la teva filla, no? O sigui que ho has portat a casa i ho has viscut tant al teu fill. Veig que ho has portat a casa.
La meva filla està al Museu d'Art de Girona. És conservadora d'allà. I el meu fill, que és l'únic que hi ha a la zona, l'únic que viu a la zona, aquest es dedica a la sala Apolo i a coses de música.
Sí, bueno, a casa heu sigut gent de cultura, perquè la música també ho és al final.
Sí, és clar.
I per procurar, no?, per potenciar la cultura a Catalunya, i ara, doncs, des de Bellcaire. Eduard, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la secció de Veus de l'Empordà. Ha sigut un plaer, la veritat, conèixer la teva faceta professional tant a nivell, no?, de Catalunya com després també la història i tot el que podem trobar en un poble com Bellcaire, que encara que sigui petit té molt i molt i molt a descobrir, i jo crec que té molt d'encant.
Sí. Moltes gràcies a vosaltres,
Molt bé.
Gràcies.
Sí, moltes gràcies a tots dos. La veritat, ho he estat escoltant, una conversa molt interessant. Eduard, vostè podria fer aquesta anar explicant anècdotes i coses cada setmana, i la veritat és que l'audiència segur que quedaria ben satisfeta. Per tant, Per tant, moltes gràcies a tots dos.
Molt bé.
Vinga.
Gràcies.
Bon dilluns. Adéu.
Bon dilluns. Adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I abans d'acabar, una notícia d'última hora, bé, que hem de publicar a la nostra pàgina web, i que pots veure les espectaculars imatges d'aquest incendi que hi ha hagut en un edifici de Sant Feliu de Guíxols, perquè tres persones han resultat intoxicades pel fum en un incendi que ha afectat a la planta baixa d'un edifici de tres plantes al carrer Monestir de Sant Feliu de Guíxols. El foc s'ha produït al voltant de 4:45 de la matinada. Els bombers de la Generalitat han rescatat veïns de la primera planta i tres veïns que es trobaven a la teulada. Aquests tres són els que el sistema d'emergències ha pogut evacuar. El cos d'emergència s'ha tornat per controlar el foc al voltant de 6:45 del matí i s'ha procedit a ventilar i revisar l'escala i els pisos afectats. Fins al lloc s'han desplaçat 8 dotacions dels bombers, efectius dels Mossos i de la policia local. Trobareu, doncs, més informació i imatges, com diem, espectaculars a través de radiocapital.cat. I abans d'acabar aquest informatiu, doncs, anem a conèixer una vegada més un apunt meteorològic per aquest dilluns, que ens el porta, com sempre, el nostre estimat company Albert Aparicio.
Inici de setmana amb un estat de cel entre mig i molt ennuvolat. Fins i tot es pot escapar alguna gota o plogim al llarg del matí. La temperatura mínima situa al voltant dels 8-10 graus, mentre que els valors màxims no arribaran als 20 graus. Demà i els propers dies torna el temps anticiclònic, amb sol, però matins freds i migdies no tan suaus, amb màximes per sota els 19 graus. Entre divendres i dissabte arribarà una tramuntanada que portarà una mica més d'aire fred.
I donem les gràcies a l'equip que ha fet possible aquest programa, amb Dani Cortés, Gerard Escaig, Martí Seguí, Eugènia Güell, Anna Salvador, Jordi Gafa, Sandrín Bosanet, Marc Coll, Paula Balzebre i també Albert Aparicio. Moltes gràcies a tots per el programa d'avui, per aquest informatiu. Recorda que les principals notícies les trobaràs tot el dia a través de la nostra pàgina web radiocapital.cat, i de seguida podràs recuperar també aquest programa d'avui per posar-te al dia de tota l'actualitat, per si te l'has perdut. I res, nosaltres ho deixem aquí demà a partir de les 9, molt més, aquí a Ràdio Capital. Que passis un bon dilluns. Adéu.